De pequeño, crees que el universo gira alrededor de ti. Crees que siempre te van a proteger y a querer. Pero un día te das cuenta de que no es verdad.
Sentim això en aquestes hores del vespre i ens comença a agafar una mica d'esgarrifança. Sílvia Creus, tu ets fan de Stephen King i tens ganes de parlar-me d'ell perquè sí. Està de novetat, podríem dir.
Ah, exacte. Tinc la pell de gallina ara mateix.
Sí? Però tu te n'has llegit uns quants de llibres d'ell?
Algun, no? Algun. Sí. Qui no ha llegit algun dels seus llibres o ha vist alguna de les pel·lícules inspirades en els seus llibres?
I tots hem passat molta por, perquè jo crec que hi havia moments d'aquests de petit d'agafar un llibre de Stephen King i haver-lo de tancar ràpid.
Sents aquestes veus?
Ai, ai, ai.
Doncs aquest home acaba de fer 71 anys. Ell va dir en un tuit que en general això és millor que estar mort, que coincidiríem, no? I ell és precisament un dels autors viu més prolífics. Amb el seu nom o en pseudònims com Richard Bachman, ha escrit una setantena de llibres i més de 200 contes. Molts segur que et sonen, eh? No sé, en podríem dir molts i potser en diré masses, però hi ha des de Carrie, Misery, It, que és la que sentíem, Castle Rock, una sèrie més recent, El resplendor, La boira, o Christine, aquella del cotxe. Ai.
I amb aquest senyor escrivint tant ha fet caler, no? Fet caler llarg.
Doncs sí, et diria que sí, eh? Bueno, no ho dic jo, eh? Ho diu la revista Forbes, que diu que el seu patrimoni net el 2017 era de 400 milions de dòlars. Així, dòlar amunt, dòlar avall, eh? És el tercer escriptor més ric darrere de J.K. Rowling i de Candy Spelling. Ha venut més de 400 milions de llibres i ara n'arriben dos de nous.
I a més de dues editorials catalanes, que ara, què passa? Que l'han descobert ara?
És un misteri que també intentarem resoldre ara mateix, de fet, eh? Tampoc té massa recorregut. De l'altra editorial ha arribat a escriure Memòries d'un ofici i, de males herbes, un llibre que es diu Torna nit i que és un recull dels primers contes de Stephen King. Són dos llibres de Stephen King alhora i en català. Això, com deies, és una mica sorprenent i sospitós, però tot té una explicació que ens la dona en Ricard Planas, que és un dels editors de Males Herbes.
Sí, és una aliança, expressament. És un projecte que va néixer la Setmana del Llibre, de l'any passat. L'Eugènia, editora de l'altra, i la Vanessa i nosaltres doncs, compartim parada. I en un moment donat va sortir Stephen King a la conversa. Sembla mentida, no?, que Stephen King no sigui valorat, no?, tant com s'ha de valorar un dels autors segurament més importants del segle XX. L'altra publiquen l'assaig, no?, que King en un moment donat va escriure sobre la seva manera de fer, sobre com entén ell, no?, l'ofici d'escriptor, i es complementava molt bé amb Torn de nit, el nostre recull de contes. Perquè el nostre recull de contes, King, encara, els primers contes, sobretot, encara no és King.
Encara no és King. Escolta, haurem de descobrir qui és.
Sí, he llegit unes quantes d'aquestes històries i se'l veu a venir, diguem, eh? I tot això que dèiem, els diners, les supervendes, que en principi doncs, sembla que hauria de ser una benedicció, no és el que vol qualsevol autor, doncs no ho és tant si el que vols és que et valorin com a autor. Ser un supervendes i segons amb quin gènere, doncs de vegades és un estigma.
És un menyspreu quasi mundial, no? A Catalunya també hi entra el tema del gènere, eh? Aquí les literatures de ciència-ficció, de terror, etc., no són valorades, no?, com a obres literàries. Sí que és veritat que als Estats Units, també, quan fa uns anys Stephen King va guanyar un premi, Harold Bloom, per exemple, es va estirar els cabells, no?, i com pot ser que aquest tio guanyi aquest premi, no?, sent un autor de masses, un best-seller, saps?, sent un escriptor, deia, sensacionalista.
Un passadís, un tricicle, dos bessones, Jack Nicholson, Quina por, El resplendor,
ja fa por,
aquesta pel·lícula meravellosa de Stanley Kubrick.
Doncs sí, molt meravellosa, però tu sabies que a King no li va agradar gens i encara en renega quan li pregunten.
De veritat?
Sí, sí.
Home, diu, doncs és molt maca aquesta pel·li.
Ell diu que hi ha més imatge que substància, que no va agafar bé l'esperit del personatge, ni de la història, ni res, que només anava a buscar l'impacte. I ell mateix explica que en una ocasió ell li passen coses estranyes, pobre home. Una senyora el va renyar al supermercat, diu, per què escrius coses tan terrorífiques? A mi m'agraden més coses com aquella història d'en Maca de Cadena Perpètua. I ell li va dir, si l'he escrit jo. I la senyora li va dir, nah, això no és veritat.
Ell està molt satisfet amb el que fa, però molts cops li han dit això, que el seu que no és alta literatura i tots els prejudicis d'un senyor que fa tot just, que els ven als supermercats. Sí que hi brega amb això.
Aquesta veu segur que també la reconeixem alguns. És Martí Sales, traductor d'aquest Escriure memòries d'un ofici, on Stephen King suposo que deu explicar coses d'aquestes, no?
Exacte, ell va començar a escriure aquest llibre just abans de tenir aquell accident que va tenir, que el van atropellar.
I... Ho sabia jo, això?
Sí, el van atropellar l'any 2000. Una furgoneta li van trencar la columna per diversos llocs. Sí, va estar a punt de morir.
Misery volum 2, no m'estàs dient?
Sí, va ser en comptes d'estar tanta estona segrestat, va ser com un pim-pam, pobre. I ell, això li va servir, ara ens ho explicarà, el Martí Sales, que no vull fer spoiler, però ell reflexiona en aquest llibre doncs, sobre la seva condició d'escriptor i també dona consells per escriure.
Que va molt a l'arrel i diu coses que normalment es donen per sabudes o per descomptat i que no està gens malament que algú de tan èxit com l'Stephen King et repeteixi, com per exemple que és impossible escriure sense llegir.
Això és necessari, perquè hi ha molts escriptors que no se'n recorden gaire d'això, eh?
Exacte.
Es pensen que això d'escriure només és fer-se famós i que et publiquin llibres.
No, necessites allò tenir una mica de bagatge. En Martí Sales ens explica també quin és el King, l'Stephen King, que ens trobem a escriure Memòries d'un ofici.
Un paio molt franc, que et parla molt de tu a tu. Jo crec que era un exercici que ell necessitava fer després d'un pinyo que va tenir amb una furgoneta i s'estava recuperant, i va ser com una escriptura molt, molt terapèutica a partir del trauma del cop i de quedar-se gairebé paralític. I llavors això amb ell li serveix per picar pedra biogràfica i oferir-la de la manera més planera possible, no? Sense artificis i sense posar-hi gaires màscares, que ell tampoc és gaire fan de l'artifici. Ell aboga per una escriptura que sigui molt, molt directa.
Aquest llibre del que parla el Martí és aquest que podreu adquirir a l'altra editorial, aquesta editorial de Barcelona, d'Eugènia Brogi.
Escriure memòries d'un ofici, exacte. Parla doncs d'aquest atropellament que ens explicava el Martí Sales, que li va gairebé costar la vida. També parla de coses com la seva infantesa, que va ser el seu pare va desaparèixer del mapa, no tenien diners, la mare havia de treballar molt, i també explica la seva addicció ja superada a l'alcohol i a les drogues, que diu que hi ha llibres que va escriure i realment no n'era gairebé ni conscient d'haver-los escrit.
Déu-n'hi-do, estic descobrint aquí un Stephen King que... I què més diu Stephen King en aquest llibre?
Diu moltes coses, però jo ara te'n diré una altra que em fa molta gràcia, perquè jo sóc molt, molt de Twitter i aquest home, doncs...
Ho sabem.
El segueixo perquè és un home molt, molt, molt actiu. Té 5 milions de seguidors a Twitter, Stephen King, eh?
És que és un home molt estimat, jo crec, i molt respectat,
sí,
com a mínim
sí.
Amb els seus fans.
I tant, i tant.
Els escriptors d'aquests de Morrofí potser ja no els agrada tant perquè troben que va potser pel broc ample, però...
Exacte. I ell té una mica de fixació amb Donald Trump, eh? Ell diu sempre que s'estima molt el seu país, però de vegades se n'avergonyeix i se les ha tingut moltes vegades amb Trump a Twitter. I el president Trump un dia, tip d'en King, de que li critiqués i que li digués que de tot, el va bloquejar. Que ara ha dit un jutge que el Trump no pot bloquejar gent com a president, però vaja, això ja és un altre tema,
és una altra pel·lícula.
El cas és que el va bloquejar i ell va dir, ah sí, doncs jo també et bloquejo d'anar a veure It, et prohibeixo que la vagis a veure.
I no el va deixar anar a veure It?
Bueno, ho va dir, suposo que evidentment no ho pot impedir, però ell va dir que el bloquejava.
Molt bé, doncs, déu-n'hi d'aquesta personalitat, no és estrany que tingui tants admiradors. I tu em sembla que també has parlat amb una altra persona que és un gran fan.
És un gran fan. No és només un gran fan, ella es defineix com a kingòleg.
Això...
Es diu John Tones, es diu així el nom artístic, per dir-ho d'alguna manera. És un dels creadors d'un mitjà cultural digital que es diu Canino, i allà, en aquest Canino, estan fent una Kingpèdia.
Cuando montamos Canino tuvimos esta idea de revisar todas las obras de Stephen King en orden cronológico. Esto es la Kingpèdia, sí, vamos, pues de vez en cuando... Según vamos releyendo los libros, pues los compañeros que nos vamos encargando y yo vamos publicando, pues es un orden cronológico, según fueron escritos, pues conversaciones, son como conversaciones que vamos transcribiendo sobre el libro que toque. Todavía vamos por 1979, o sea que todavía queda mucho por delante.
Una mica, no?
Tenen feina, però escolta, els veig amb ganes.
I tant.
Quin denominador comú té l'obra de King?
Doncs mira, jo he estat pensant una mica amb tot el que he anat llegint aquests dies en com és que en sap tocar ell d'una manera tan efectiva els mecanismes de les pors més primàries de les coses que ens fan... això, que ens fan por, que ens fan pànic. I li vaig preguntar a John Tones i ell ha arribat a aquesta conclusió.
Sempre tiene una facilidad para acercarse para contar cosas muy cercanas con personajes con los que es muy fácil identificarse y demás, pero además recurrir a miedos como muy muy básicos, muy amplios y también un poco abstractos, pues yo qué sé, el miedo a la soledad o el miedo a que te engañen o el miedo a la muerte, que eso está ahí siempre en la literatura de terror, pero él vuelve sobre ello una y otra vez, y yo creo que es ese recurrir a cosas que nos afectan a todos lo que hace que sea la clave de su éxito.
Doncs escolta, ens ha enamorat aquest recorregut que ens has fet de l'Stephen King. Ara ja anem a comprar els llibres en català directe.
Deixa'm acabar amb un últim consell, molt Stephen King. Si teniu una ment hiperactiva i fantasiosa, escriviu, perquè si no la calmeu escrivint o inventant coses, té tendència a ficar-se't a l'inconscient i expressar-se a través dels somnis.
M'estàs amenaçant.
Ho ha dit ella en una entrevista. És que no pot parar mai de fer-nos por.
Doncs escolta, m'encanten aquestes amenaces. Moltíssimes gràcies, Sílvia Creus, i fins aviat. Continuem
fins
aquí a l'Interferències.